Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat un nou programa de carreteres 2+1 de la Generalitat que extendrà aquesta modalitat que separa els dos sentits de circulació amb un mur de formigó a més de 400 quilòmetres de vies fins l'any 2030. El pla també preveu pintar 300 quilòmetres més amb bandes sonores separadores, tot plegat amb l'objectiu de reduir un 20% el nombre de morts, actuant només en un 7% del traçat i després de comprovar que allà on s'ha aplicat el programa els accidents mortals gairebé han desaparegut. Sílvia Paneques, la consellera de Territori.
Amb aquesta actuació que hem aprovat avui, amb aquest acord de govern, incidirem en un 7% de la xarxa viària dels quilòmetres totals titularitat de la Generalitat. Aquest 7% és aquell que concentra major trànsit i major també sinistralitat i víctimes mortals, buscant reduir aquesta accidentabilitat mortal en un 20%.
Algunes de les carreteres on ja s'ha posat en marxa o està en construcció el 2+1 són la C14, la C15, la C35, la C55 o la C66. I seguint amb mobilitat, seguim pendents a hores d'ara de les complicacions en la circulació de trens de Rodalies a causa de la vaga convocada pels sindicats minoritaris. Fa uns minuts s'ha restablert de fet la línia R7, però tot i així encara es continuen suprimint alguns trens. Fins ara s'han cancel·lat un total de 14 trens de Rodalies i 6 trens d'alta velocitat. I la Guàrdia Civil està duent a terme un operatiu antiterrorista a Barcelona, concretament en un pis del carrer València. L'actuació forma part d'una investigació contra l'aparell logístic del grup terrorista Hezbollah i es porta sota secret de sumari. A hores d'ara ja hi ha 3 detinguts. Aquest mateix pis ja va ser escorcollat al juliol del 2024 quan un home va ingressar també a presó. I més de 60 companyies internacionals i locals participaran en la 29a edició de la Fira del Circ de Catalunya. Ens amplia la informació la Laura Navarro de la Nova Ràdio de Reus.
Aquest festival referent del circ contemporani a Catalunya portarà a la ciutat més de 60 representacions de companyies internacionals de renom com Cibets de Foix, Circ Pardí i Les Fills d'Urrat Pall. A més, enguany es presenta una novetat destacada, l'estrena de la Sala Santa Llúcia, que s'afegeix als teatres Bartrina i Fortuny, i la creació d'un espai immersiu amb dues capes al parc de la festa. Escoltem a Alba Serrauté, una de les directores artístiques de la Fira de Circ de Catalunya, Trapezi Reus.
La gran importància ha tornat a posar el focus de Trapezi a nivell internacional, a nivell del sector i a nivell fins i tot d'aquells que potser programen una mica circ a nivell internacional i nacional.
Aquest any la Fira també impulsa la col·laboració internacional amb Quebec, consolidant-se com un aparador global per a les companyies de circ.
I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts, 1 d'abril de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 1 d'abril, amb l'hora de veritat ja per al Barça, en la prèvia de les tornades semifinals de la Copa del Rei. Demà, al Metropolitano, els Boronas hauran de guanyar si volen ser a la final d'aquesta Copa, després del 4-4 espectacular, recordem, de l'anada, ara ja fa un meset, a Montjuïc. Ja van guanyar fa unes setmanes en Lliga, el Barça al Metropolitano, ho haurien de tornar a fer si volen ser, com dèiem, a la final. Avui juga, per cert, la tornada de l'altra semifinal, que enfronta Real Madrid i Real Societat al Bernabéu, també a 2:15 de la nit, i amb avantatge mínim per als blancs, que van guanyar 0-1 a l'anada a Donosti. Avui parlarem de futbol, però també molt de bàsquet, amb molt moviment al mercat, en els equips de ACB. També, evidentment, explicarem la celebració de l'Igualada ahir amb l'afició i amb l'Ajuntament, ahir d'aquesta Europe Cup masculina, la segona consecutiva que guanya el conjunt igualadí, i també bé, toca Champions de waterpolo per al Barceloneta i Lliga a la divisió d'honor masculina, a la Lliga Masculina de Futbol Sala, amb els partits de la Indústries i el Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Pau Vázquez, Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça recupera efectius i ja pensa en la Copa del Rei.
Després de dues victòries clares en el retorn de la Lliga, després de l'aturada de seleccions, el conjunt blaugrana afronta demà a la nit un partit decisiu al Metropolitano amb la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. En l'anada, Culés i Matalassés van empatar 4. Per tant, l'equip de Flick ha de tornar a guanyar l'estadi madrileny, on ja ho va fer fa un parell de setmanes.
Podria tornar Rafinha, que ja s'ha perdut els dos partits, últims partits, després de l'aturada dels partits amb el Brasil, i veurem si també està disponible Christensen, que encara no ha debutat aquesta temporada a les ordres de Flick. Tampoc no hi serà encara Ter Stegen, que ahir ja va començar a entrenar amb el grup.
El porter i capità blaugrana, que es va trencar, recordem, el tendó rotulià del genoll fa 6 mesos, va fer part de la sessió amb l'equip ahir i té l'objectiu de jugar algun partit oficial abans que no acabi la temporada. Segons les previsions, Ter Stegen podria reaparèixer al maig.
Ho veurem. En tot cas, el més immediat és aquesta semifinal de Copa del Rei. Avui coneixerem, per cert, el primer finalista.
Sortirà del duel entre el Real Madrid i la Real Societat. Avui al Bernabéu, a 2:15 de la nit, els blancs hi arriben amb un gol d'avantatge de l'anada Donosti, on van guanyar 0-1. El partit començarà, com dèiem, a 2:15 de la nit.
I un apunt més de futbol, en clau espanyol. El club blanquiblau va condemnar ahir una pancarta fora de l'estadi contra l'àrbitre del Cerro Grande.
L'entitat va comunicar ahir que es desmarcava del missatge d'aquesta pancarta que va aparèixer fora del camp en la prèvia de l'Espanyol Atlètic de Madrid de dissabte, que segons el club incitava l'odi contra el col·legiat encarregat d'arbitrar des del VAR al Mallorca Espanyol de la jornada anterior. El club perico condemna el missatge i es posa a disposició dels Mossos per trobar els responsables.
En bàsquet, un parell de punts de mercat en equips catalans de CB. Segons explica el company de la xarxa Òscar Herreros, Kevin Panther renovarà a les properes hores amb el Barça.
Una de les principals estrelles del conjunt blaugrana ampliarà, doncs, així la seva vinculació amb el club, tot i tenir ofertes d'altres equips importants d'Eurolliga.
D'altra banda, això ja és oficial, la penya ha anunciat avui la incorporació de l'alè pivot letó Andrejs Gradzulis.
Gradzulis, de 31 anys i 2 metres i 3 centímetres d'alçada, arriba cedit de la Virtus de Bolonya fins a final de temporada. El jugador letó ha debutat aquesta temporada a l'Eurolliga amb el conjunt italià.
També ha fitxat en les últimes hores el bàsquet Girona.
El club gironí va presentar ahir l'escorta nord-americà Jerod Lucas, d'1,90 d'alçada i de 26 anys, que arriba del Texas Legends de la G-League. El californià ha de portar sobretot en el llançament exterior, des del triple.
I pel que fa al Hajo Post Lleida, ahir el club va anunciar l'acord amb Michael Caicedo per separar els seus camins.
L'alè balear ex del Barça tenia contracte amb el club lleidatà fins a final de temporada amb opció a dues temporades més, però va demanar marxar i ja signat per l'Estet Rochelet, cué de la primera divisió francesa.
El Hajo Post Lleida, que per cert també, segons avança el company de la xarxa Òscar Herreros, està a prop de tancar el fitxatge del pivot nord-americà Demajo Wiggins, que arribaria del Göttingen de la Lliga Alemanya. En hoquei patins, Igualada va celebrar ahir la segona Europe Cup consecutiva, aconseguida diumenge a les Comas.
La plantilla i el cos tècnic del conjunt arlequinat va oferir el trofeu a l'afició, que va omplir la plaça de l'Ajuntament amb parlaments al balcó del consistori després d'haver-hi arribat en bus des del pavelló de les Comas, passant també per la Basílica de Santa Maria. En els parlaments, el president Manel Burón va parlar de la consolidació del club a l'elit de l'hoquei patins europeu amb el segon títol consecutiu.
Per cert, el Reus Deportiu, en el canal hoquei patins, anuncia aquest mateix migdia la renovació del seu entrenador Jordi García.
El club i el tècnic han arribat a un acord per ampliar la seva vinculació contractual fins al 30 de juny del 2027. Jordi García ja suma 8 temporades a la banqueta roig i negre i s'hi estarà com a mínim 10. Com a entrenador del Reus ha guanyat la Copa del Rei d'aquest any, a més d'una Supercopa d'Espanya i una Lliga Catalana.
El Reus, que afronta dijous la tornada dels quarts de final de la Champions masculina contra un Benfica que tindrà, atenció, una baixa important.
La de Pau Bargalló, que va haver de passar per quiròfan després de patir una apendicitis aguda després del partit de dijous passat a Reus. La baixa prevista és d'unes 4 setmanes.
En waterpolo, un repte molt important avui per al Barceloneta, que rep el vigent campió d'Europa i principal favorit per revalidar el títol de la Champions, el Ferencváros.
De fet, el conjunt hongarès continua invicte en ple de victòries aquesta temporada i és l'únic equip que ha batut l'equip mariner a aquest curs, en la primera volta d'aquesta fase, a Hongria, per un clat 18-10. L'objectiu, per tant, és competir avui a casa per mesurar forces de cara a aspirar el títol. Al partit, a la piscina de Sant Sebastià, a les 8 del vespre.
I en futbol sala, avui arrenca la jornada intersemanal, la 24a, a la primera divisió masculina.
I ho fa amb els partits dels dos catalans. Obrirà la jornada el Barça, que rep el Palau a partir de 8:45 al Tudelano Rivera Navarra. Els blaugranes són segons, a 2 punts del líder, el Peñíscola, que també juga avui a la mateixa hora i a casa, en aquest cas contra un altre dels equips de la part alta, el Palma. I mitja hora més tard, a les 9, l'Indústria Santa Coloma juga fora de casa, en aquest cas a la pista del Noia Gallec, equip de la part baixa que es troba en zona de descens. Els colomencs són vuitens en places de play-off.
I un últim punt en tenis, Albert Ramos anuncia que serà aquesta l'última temporada com a tenista professional.
El mataroní ha confirmat en les últimes hores la seva retirada, tot i que no ha concretat quin serà el seu últim torneig. Ramos ha guanyat 4 títols ATP i ha arribat al número 17 del rànquing mundial.
Dimarts 1 d'abril, 11 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. El Barça ja pensa en la Copa. Un cop superats amb bona nota els dos compromisos de Lliga, dijous i diumenge contra Osasuna, després de l'aturada de seleccions. Els blaugranes visiten demà el Metropolitano, on van guanyar-hi fa un parell de setmanes en Lliga per 2-4 en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, amb aquell espectacular 4-4 de l'anada a Montjuïc. Des de fa uns minuts en parla ja a la prèvia a l'entrenador del Barça, Hansi Flick, l'escoltem en directe.
Totes sap com remuntar. Per mi és un viatge a llarga distància fins al final de temporada.
Buenos días, Jordi Blanco, de ESPN. ¿Han ensayado una posible tanda de penaltis en estos últimos días o hoy mismo para de cara a mañana? Y si no lo han hecho, ¿cómo piensa gestionarlo llegado el caso?
No, bueno, sempre és així, que al final de l'entrenament alguns jugadors xuten alguns penals, no és res especial per demà, sempre ho fem així. I no hi pensem, ho gestionem com sempre i ho gestionarem com sempre ho hem fet. No és res especial, però si passa estarem preparats.
Teresa.
Hansi Flick en directe ara mateix parlant d'uns possibles penals. Recordem que l'eliminatòria, com diem, està empatada a 4. Demà a 9:15 del vespre de la nit, aquest Atlètic de Madrid-Barça encara no hi serà Marc-André Ter Stegen, el capità, que ja va fer part de l'entrenament ahir amb el grup. 6 mesos després de trencar-se el tendó rotulià del genoll, el porter alemany encara ja la recta final del seu procés de recuperació i veurem si pot disputar algun partit oficial aquesta mateixa temporada amb el Barça. Poden tornar a jugar demà Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, recordem, després de jugar amb la seva selecció al Brasil, i també Christensen, que encara no ha debutat aquesta temporada a les ordres de Flick després d'encadenar diverses lesions. Qui sí que hi serà, si no passa res, és Pedri, un dels jugadors més destacats de l'equip blaugrana en els últims mesos. En una entrevista a TV3, el migcampista canari assegurava que, en part, li agradava haver callat boques dels més crítics amb el seu rendiment d'aquesta temporada.
Cuando te critican, siempre lo que quieres hacer es dar más de ti y callar esas bocas que muchas veces pues, te criticaban y... Y bueno, no es el simple hecho de callar boca, sino de sentirme a gusto conmigo mismo, de disfrutar dentro del campo, que hacía tiempo que no lo hacía.
Pedri, una de les peces claus d'aquest Barça de Flick, que demà juga a poder seguir optant a tots els títols amb aquesta tornada de les semifinals de Copa del Rei al Metropolitano, i seran a la convocatòria Rafinha i també Cubarsí, que ja va jugar uns minuts a l'últim partit contra el Girona. Avui es decideix per ser l'altra semifinal que enfronta el Real Madrid i la Real Societat, al Bernabéu, amb un gol d'avantatge per al conjunt blanc de l'anada. Ahir a la prèvia l'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, va parlar, entre altres coses, de la comparativa que se li fa al joc del seu equip amb el joc del Barça.
No, porque fútbol cada uno tiene su opinión sobre luego a quién le gusta más la posesión, a quién le gusta más la defensa, a quién le gusta más la presión alta y a quién le gusta más el bloque bajo. Creo que en el fútbol hay muchas facetas, a quién le gusta más el balón largo, a quién le gusta más la pelea del segundo balón. Entonces hay muchas facetas y cada uno puede opinar a qué le gusta más o qué le gusta menos.
Un Ancelotti que també va haver de dir la seva de les queixes del Leganés de l'actuació arbitral en l'últim partit de Lliga, amb victòria polèmica del Madrid 3-2.
No sé, des del comunicado del Madrid han salido 3 partidos que nos han costado muchos puntos. Como he dicho, repito, el partido... Entiendo que Leganés se puede quejar de una situación gris, como nosotros nos quejamos de una otra situación gris. No tengo nada más que añadir.
Aquesta nit a 9:45, aquest Real Madrid-Real Societat. Demà a la mateixa hora jugarà la tornada de l'altra semifinal, també a la capital espanyola entre Atlètic de Madrid i Barça. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar amb una mica més de calma després del cap de setmana l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra, la segona i tercera federació. El Lleida no aixeca cap i ja és molt més a prop del play-out per no baixar a tercera que del play-off per pujar a primera. L'equip d'Íñigo Diáquez, que encara no ha guanyat cap partit al capdavant del conjunt lleidatà, va sortir golejat diumenge per 0-3 al camp d'esports contra un rival directe com és el Terrassa. Ens amplia la informació de Lleida des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
Més enllà de la part purament esportiva, que era aquella que es veia setmana rere setmana com el problema principal de la situació de Lleida aquest 2025, el diumenge, després de la derrota contundent contra el Terrassa per 0-3, el segon capità del club, Joan Campins, no negava que hi podia haver qüestions extraesportives que també podien estar afectant en el dia a dia del club. Ho deia així.
Bueno, jo crec en aquest sentit, tot el que és a nivell esportiu, almenys per la part que em toca, intento que el que és la vida personal no interfereixi dins el rendiment el que és esportiu. Però, òbviament, no està sent senzill per el que és el grup de la plantilla. Més enllà d'això, avui vull centrar-me en analitzar el partit i crec que si més endavant s'ha de comentar alguna situació, es parlarà. Dit això, insisteixo, per la part que em toca, crec que a nivell esportiu no estem donant el que es mereix la gent i el que mereix un club com el Lleida.
Aquest dilluns el diari Segre publicava que la plantilla i treballadors del club es troben en una situació de retard en els pagaments i algun d'aquests incomplets des del mes de gener, fet, entre altres, que ha dut a que el fisioterapeuta no hi sigui en el dia a dia. Una absència aquest dilluns va portar la plantilla a no entrenar-se. Aquest dimarts és dia de descans per l'equip i davant la situació d'incertesa que s'està vivint dins i fora de Lleida, el president del club, Luis Pereira, ha anunciat a través de les seves xarxes socials que en el moment en què algú el pugui portar a la capital del Segrià, compareixerà en roda de premsa. Mentrestant, la temporada segueix i el Lleida es troba a 3 punts de la posició de play-out a falta de 5 jornades.
Gràcies, Sergi. I d'un equip que passa una mala ratxa, un que en trenca una d'important, l'Associació Esportiva Prat, que va aconseguir diumenge la primera victòria d'aquest 2025, 2-3, al camp d'un equip de play-out. De fet, a la tercera federació, el Tona. Un triomf que manté amb opcions encara, tot i que remotes, el conjunt pot hablar de permanència, tot i que continua cué a 6 punts ara de la salvació. Falta de només 6 jornades per acabar la fase regular. El Prat Ràdio, Nil Jiménez.
L'Associació Esportiva Prat s'emporta els primers 3 punts del 2025 i trenca la seva dinàmica negativa de partits perduts a domicili, on no guanyava des de la primera jornada de Lliga. Un Prat que va guanyar i remuntar 2-3 al Tona, equip que situa en posicions de play-off de sense segona ref. La EPRA continua sent l'últim classificat a la Lliga, però retalla posicions envers els dos equips del descens que l'acompanyen, i del Cerdanyola, que és l'equip que surt fora d'aquestes posicions amb 6 punts més que els pratencs. Això és el que deia Miquel Motoso sobre les següents jornades que els esperen als Pota Blava.
Si totes hi van ara, no? A sentit que tots els partits són molt complicats. Jo sempre vull dir que un dels factors que ens hem trobat aquest any, a part d'esto de l'altre, és que és una tercera molt bona, és molt competitiva. No? Però bueno, nosaltres pues, hem de fer que el Sagnier sigui un fortí, que ens ajudin, que intentar aprofitar la fletxa que tenim ara mateix, i res més, competir i intentar treure els 3 punts.
Queden 6 jornades i els pretencs saben que no depenen d'ells mateixos, però que han de treure els màxims de punts possibles per poder aconseguir el miracle de mantenir-se a la cinquena divisió del futbol espanyol. El pròxim partit es disputarà aquest diumenge a les 12 del Municipal Sanier, on s'enfrontaran al 7è classificat, el Badalona.
Gràcies, Nil, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Peque Polo, que tancava la golejada del Sabadell contra el Mallorca B a la segona federació masculina amb el 45% dels vots. Ha superat les dianes de Jan Jou, del Prat, de la tercera federació masculina, precisament, de Moja Zarfani, del Manresa, també d'aquesta tercera federació masculina, i de Carlos Schekerman, de la repitenca de la Lliga Elite. Ja sabeu que podeu recuperar els gols candidats i votar cada dilluns a la nostra enquesta el que us sembli millor, el compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet, de moviments de mercat als equips catalans de CB, segons explica el company de la xarxa Òscar Herreros, Kevin Panther renovarà amb el Barça en les properes hores. Una de les principals estrelles del conjunt blaurana ampliarà doncs, la seva vinculació amb el club, tot i tenir ofertes d'altres equips importants d'Eurolliga. Panther, recordem, és el màxim anotador d'aquesta Eurolliga. N'estarem pendents de si es fa oficial en les properes hores, com dèiem. D'altra banda, ja això ja és oficial. La penya ha anunciat avui la incorporació de l'alè pivot letó Andrés Grazulis, que arriba cedit de la Virtus de Bolonya fins a final de temporada. Grazulis, de 31 anys i 2 metres i 3 centímetres d'alçada, ha debutat aquesta temporada a l'Eurolliga amb el conjunt italià. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut ha fitxat el letó Andrés Grazulis, que arriba al Joventut cedit per la Virtus de Bolonya, on ha estat jugant Eurolliga però sense protagonisme. Ja jugarà dissabte a la pista del Morabanca Andorra, on farà el seu debut. És un pivot que pot llançar des de fora, agressiu, intens i dur. Arriba a la penya per reforçar les posicions interiors, tenint en compte els problemes físics que arrosseguen Michael Rusick i també Sandecker, que podria passar al 3. A més, en cas de problemes de Tomic o Postovi, pot ocupar la posició de 5 perfectament, tot i medir més de 2 metres. El pivot està a la Virtus de Bolonya, però no ha tingut el protagonisme esperat. Els italians estan fora del període de l'Euroliga i això encara facilita més la seva sessió. Abans, Grasulis va jugar al Dertona, al Trieste i al Trento, amb qui es va enfrontar la penya a l'Eurocup. D'altra banda, Sean Dawson no jugarà al Joventut perquè no està físicament per poder competir a l'ACB. Els dies que ha entrenat amb l'equip no ho ha pogut fer mai al màxim rendiment. El Joventut també està pendent de Pau Ribas per saber si s'ha d'operar o no de la fractura nasal que es va fer contra el Barça. El que és segur és que serà baixa pels pròxims partits.
Gràcies, Ferran. D'altra banda, el bàsquet Girona va presentar ahir l'escorta nord-americà Jared Lucas, de 1,90 d'alçada de 26 anys, que arriba del Texas Legends de la G-League. El californià ha de portar sobretot el llançament exterior des del triple. I pel que fa al Hayopos Lleida, ahir el club ha anunciat l'acord amb Michael Caicedo per separar els seus camins. L'Ale Balear, ex del Barça, tenia contracte amb el club Lleida fins a final de temporada amb opció de 2 més, però va demanar marxar i ha signat per l'Estet Rochelet, el cué de la primera divisió francesa. El Hayopos Lleida, que per cert, segons també avança el company de xarxa Òscar Herreros, està a prop de tancar el fitxatge del pivot nord-americà de Majo Wiggins, que arribaria del Göttingen de la Lliga Alemanya. Un Lleida que ve de guanyar aquest cap de setmana ni més ni menys que el nou Congost de Manresa. Els albages mantenen, això sí, la plaça de play-off. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els del Segrià van dominar el joc i el marcador la major part del partit. Els manresans van trobar a faltar el lideratge habitual d'Alston Junior, que no va tenir un dia inspirat. Davant d'un rival que va fer molt bon partit, els manresans van mostrar una de les pitjors versions de la temporada, perdent la lluita pel rebot, amb jugadors fent la guerra pel seu compte i més accelerats del necessari. Així ho expressava Diego Ocampo, entrenador del Manresa, després del partit.
Hemos salido mal al partido, quizás con demasiada tensión, y se ha notado mucho, hemos quedado sorprendidos del ritmo de pase, del ritmo físico del Lleida, lo cual no puede ser ninguna sorpresa, ¿no? Creo que todo el partido hemos ido detrás, para nada hemos conseguido defender durante la primera parte, y sí sorprendidos por ese ritmo y esa eficacia.
Ara el Manresa cau a la 8a plaça de la Lliga, encara en zona de play-off. Diumenge l'equip tindrà una nova oportunitat al nou Congost per retrobar-se amb la victòria, aquesta vegada contra el Casa de Montsaragossa.
En hoquei patins, ahir Igualada va celebrar el títol de la Europe Cup masculina, el segon consecutiu per al club igualadí, que consolida el projecte en l'àmbit continental. La plantilla i el cos tècnic del conjunt arlequinat va oferir el trofeu a l'afició, que va omplir la plaça de l'Ajuntament amb parlaments del balcó del consistori després d'haver-hi arribat amb el bus des del pavelló de les Comes, on diumenge van guanyar aquesta final contra el Tomar portuguès. En els parlaments, el president Manel Burón va parlar d'aquesta consolidació del club a l'elit de l'hoquei patins.
Crec que el de l'any passat podia haver estat anecdòtic. El d'aquest any ja és una confirmació. Comencem a tornar a Igualada com als anys finals dels 80 i principis dels 90, que vaig tenir el goig com a periodista de retransmetre, on es mereix. I això és gràcies a tots, però també gràcies a tota la gent que al llarg d'aquests 15 anys han passat per al club. Molts jugadors, molts entrenadors, molts delegats. Ahir em vaig passar més de 2 hores després de les 12, abans de poder anar a dormir, responent més de 300 missatges de WhatsApp de moltes felicitacions. I he quedat gratament sorprès de molta gent que pensava que podien estar enfadats, dolguts, amb l'Igualada Hockey Club, perquè a vegades s'han de prendre decisions de no renovar, de no continuar o de fer fora algú, i que estan contents, satisfets d'haver format part amb el seu granet de sorra i que avui, un dia més, puguem celebrar tot això.
I també podem escoltar amb la veu més castigada a l'entrenador, Marc Montaner.
Gràcies a tothom els que esteu aquí. Com a equip tenim dos objectius. Un, que és guanyar, perquè sempre hem d'intentar guanyar, i el segon objectiu que tenim, i que no l'expliquem gaire, és que la gent vingui, vale? Transmetre uns valors, transmetre un esforç, transmetre un treball perquè la gent vingui a veure els partits. Amb el que hem viscut aquest cap de setmana, crec que també estem aconseguint aquest segon objectiu. Per tant, felicitats a tots, que és un altre objectiu complert.
L'Igualada que torna avui mateix als entrenaments perquè en 2 dies, dijous, recupera el partit pendent d'aquesta jornada passada a la pista del Calafell en un enfrontament directe en la lluita per la 4a plaça que ara ocupa el Noia. També dijous jugarà el Pons Lleida, semifinalista d'aquesta Europe Cup, finalista de la Copa del Rei i que es troba empatat a punts amb l'Igualada a la classificació de l'hoquei Lliga masculina. Els lleidatans visiten la pista del Vilafranca, que és el penúltim classificat. I en waterpolo, nou repte molt important avui per al Zodiac Atlètic Barceloneta, que rep a la piscina de Sant Sebastià el vigent campió d'Europa i principal favorit per revalidar el títol de Champions, el Ferencváros. De fet, el conjunt hongarès continua invicte amb el ple de victòries d'aquesta temporada i és l'únic equip que ha batut l'equip mariner aquest curs, en la primera volta d'aquesta fase a Hongria, per un clar 18-10. L'objectiu, per tant, és competir avui a casa per mesurar forces de cara a aquest títol. En parlava una de les peces claus d'aquest Barceloneta, Alberto Munarri.
Per nosotros creo que es un partido importante, sobre todo teniendo en cuenta que creo que allí no pudimos dar, creo, nuestra mejor versión, ¿no? No hicimos un buen partido y realmente tenemos pues muchas ganas, ¿no? De un poco corregir todo lo que hicimos mal allí, y creo que es una buena forma de medir cómo estamos, ¿no? Como equipo.
Avui a les 8 del vespre aquest Barceloneta Ferencváros, de la quarta jornada d'aquesta fase lligueta de quarts de final de Champions, el conjunt barceloní que és segon, amb dues victòries i una derrota, que està a Hongria. També avui a les 8 s'enfronten el tercer i el quart classificats d'aquest grup, el segon italià i l'Oradea romanès. Oh, what a feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Per cert, també avui tenim jornada intersemanal a la primera masculina de futbol sala, amb els partits dels dos catalans. El Barça juga a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana contra el Tudelano Rivera Navarra, mentre que a mitja hora més tard, a les 9, l'Indústria Santa Coloma jugarà, en aquest cas, fora de casa, a la pista del Noia Gallec. En parlem tot seguit. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Rocas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your true colors. La xarxa de comunicació local.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
What's that funny red light doing on? Not a chance, not a chance.
Sovint em sento enganyat.
Bon dia i bon dimarts 1 d'abril de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 1 d'abril, amb la prèvia ja de l'Atlètic de Madrid-Barça de demà al Metropolitano, amb la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, amb aquell 4-4 de l'anada a Montjuïc, avui es decideix l'altra semifinal, que enfronta Real Madrid i Real Societat. També parlarem de bàsquet, amb moviments de mercat als catalans de CB, hoquei patins, waterpolo, futbol sala i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça recupera efectius i ja pensa en la Copa del Rei.
Després de dues victòries clares en el retorn de la Lliga, després de l'aturada de seleccions, el conjunt blaugrana afronta demà a la nit un partit decisiu al Metropolitano amb la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. En l'anada, Culés i Matalassés van empatar 4, per tant, l'equip de Flick ha de tornar a guanyar l'estadi madrileny, on ja ho va fer, recordem, fa un parell de setmanes.
Estan disponibles ja Rafinha i Cubarsí en plenes condicions tots dos, després de Rafinha perdre els dos últims partits, ja ho direm, després de l'aturada de seleccions. Cubarsí ja va jugar contra el Girona uns minuts. En una estona mirem d'escoltar a la prèvia Hansi Flick, que ja n'ha parlat aquest migdia. Tampoc no serà encara Ter Stegen, que ahir es va entrenar ja amb el grup Pau.
Sí, el porter i capità blaugrana, que es va trencar el tendó rotulià del genoll fa 6 mesos, va fer part de la sessió amb l'equip ahir i té l'objectiu de jugar algun partit oficial abans que no acabi la temporada. Segons les previsions, Ter Stegen podria reaparèixer al maig.
Ho veurem. En tot cas, el més immediat és aquesta semifinal de Copa del Rei, com dèiem, i avui coneixerem el primer finalista.
Sortirà del duel entre el Real Madrid i la Real Societat avui al Bernabéu a 9:45 de la nit. Els blancs hi arriben amb un gol d'avantatge de l'anada a Donosti, on van guanyar 0-1. El partit, com dèiem, començarà a 9:45 de la nit.
I un apunt més de futbol. En clau espanyol, el club blanquiblau va condemnar ahir una pancarta fora de l'estadi contra l'àrbitre del Cerro Grande.
L'entitat va comunicar que es desmarcava del missatge d'aquesta pancarta que va aparèixer fora del camp en la prèvia de l'Espanyol Atlètic de Madrid de dissabte, que, segons el club, incitava l'odi contra el col·legiat encarregat d'àrbitre des del VAR al Mallorca Espanyol de la jornada anterior. El club perico condemna el missatge, ja es posa a disposició dels Mossos per trobar els responsables.
En bàsquet, un parell de punts de mercat en equips catalans de CB. Segons explica el company de la xarxa, Òscar Herreros, Kevin Panther renovarà en les properes hores amb el Barça.
Una de les principals estrelles del conjunt blaugrana ampliarà, doncs, la seva vinculació amb el club, tot i tenir ofertes d'altres equips importants d'Eurolliga.
N'estarem pendents de si es fa oficial en les properes hores, com dèiem. D'altra banda, això ja és oficial. La penya ha anunciat avui la incorporació de l'alè pivot letó Andrejs Grazulis.
Grazulis, de 31 anys i 2 metres i 3 centímetres d'alçada, arriba cedit de la Virtus de Bologna fins a final de temporada. El jugador letó ha debutat aquesta temporada a l'Eurolliga amb el conjunt italià.
I també ha fitxat en les últimes hores el bàsquet Girona.
El club gironí va presentar ahir l'escorta nord-americà Jared Lucas, d'un 90 d'alçada i de 26 anys, que arriba del Texas Legends de la G-League. El californià ha de portar sobretot en el llançament exterior, des del triple.
I pel que fa al Jaio Poseida, una sortida. I el club ha anunciat l'acord amb Michael Caicedo per separar els seus camins.
L'alè balear, ex del Barça, tenia contracte amb el club lleidatà fins a final de temporada, amb opció a dues temporades més, però va demanar marxar i ja signat per l'Ester Rochelet, cué de la primera divisió francesa.
El Jaio Poseida, que, per cert, segons avança també el company Òscar Herreros, està a prop de tancar el fitxatge del pivot nord-americà Demajo Wiggins, que arribaria del gol Göttingen de la Lliga Alemanya. En hoquei patins, Igualada va celebrar ahir la segona Europe Cup consecutiva que aconsegueix l'entitat, aconseguia diumenge a les Comas.
La plantilla i el cos tècnic del conjunt arlequinat va oferir el trofeu a l'afició, que va omplir la plaça de l'Ajuntament amb parlaments al balcó del consistori després d'haver-hi arribat en bus des del pavelló de les Comas, passant també per la Basílica de Santa Maria. En els parlaments, el president Manel Burón va parlar de la consolidació del club a l'elit de l'hoquei patins europeu amb el segon títol consecutiu.
Per cert, encara en hoquei patins, el Reus Deportiu ha anunciat aquest mateix migdia la renovació del seu entrenador, Jordi García.
El club i el tècnic han arribat a un acord per ampliar la seva vinculació contractual fins al 30 de juny del 2027. Jordi García ja suma 8 temporades a la banqueta roig i negra i s'hi estarà, per tant, com a mínim 10. Com a entrenador del Reus, ha guanyat la Copa del Rei aquest any, a més d'una Supercopa d'Espanya i una Lliga Catalana.
El Reus, que afronta dijous la tornada dels quarts de final de la Champions masculina contra un Benfica que tindrà tensió una baixa important.
La de Pau Bargalló, que va haver de passar per quiròfan després de patir una apendicitis aguda després del partit de dijous passat a Reus. La baixa prevista és d'unes 4 setmanes.
En waterpolo, nou repte avui molt important per al Barceloneta, que rep el vigent campió d'Europa i principal favorit per revalidar el títol de Champions, el Ferencváros.
De fet, el conjunt hongarès continua invicta en ple de victòries aquesta temporada i és l'únic equip que ha batut l'equip mariner a aquest curs en la primera volta d'aquesta fase a Hongria per un clar 18-10. L'objectiu, per tant, és competir avui a casa per mesurar forces de cara a aspirar al títol. El partit a la piscina de Sant Sebastià a les 8 del vespre.
I en futbol sala, també avui arrenca la jornada intersemanal, la 24ena, a la primera divisió masculina.
I ho fa amb els partits dels dos catalans. Obrirà la jornada al Barça, que rep el Palau a partir de 8:45 al Tudelano Rivera Navarra. Els blaugranes són segons a 2 punts del líder, el Peñíscola, que també juga avui a la mateixa hora i a casa, en aquest cas, contra un altre dels equips de la part alta, el Palma. I mitja hora més tard, a les 9, l'Indústria Santa Coloma juga fora de casa, en aquest cas a la pista del Noia Gallec, equip de la part baixa que es troba en zona de descens. Els colomencs són vuitens en places de play-off.
I un últim punt, en tennis, Albert Ramos ha anunciat en les últimes hores que serà aquesta la seva última temporada com a tennista professional.
El Mataroni ha confirmat en les últimes hores la seva retirada, tot i que no ha concretat quin serà el seu últim torneig. Ramos ha guanyat 4 títols ATP i ha arribat a ser número 17 del rànquing mundial. Ladies and gentlemen,
dimarts 1 d'abril, 7 minuts passant de 2 quarts i mig de 2, per tant, comencem parlant de futbol. El Barça ja pensa a la Copa, un cop superats amb bona nota els dos compromisos de Lliga, dijous i diumenge passat contra Osasuna i Girona, respectivament. Els blaugranes visiten demà el Metropolitano, on van guanyar-hi fa un parell de setmanes en Lliga per 2-4, a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, amb aquell espectacular 4-4 de l'anada a Montjuïc de fa gairebé un mes. Aquest mateix migdia ha parlat a la prèvia de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
Vam guanyar la Supercopa, sí, però això s'ha acabat, està en el passat. Ara volem arribar a la final de la Copa, però no és fàcil, perquè l'Atlético té un gran entrenador fantàstic, però també molta experiència entre els seus jugadors, saben com jugar, estan molt convençuts del que volen fer, i fins al final del partit, ho hem vist amb els partits anteriors, que lluiten fins a l'últim segon, estan allà i saben com jugar en aquestes situacions, i serà també un partit molt difícil per nosaltres.
I un altre document de Flick, en aquest cas, que no ha volgut donar pistes de si hi haurà canvis a l'11 respecte als partits de Lliga.
Bé, nosaltres tenim la nostra idea de com podem jugar i com volem jugar demà, i és possible que canviem alguna cosa, però això ho veureu demà, no avui.
Demà a 9:45 de la nit, aquest Atlètic de Madrid-Barça, encara no hi serà Marc-André Ter Stegen, el capità, que ja va fer ahir part de l'entrenament amb el grup, 6 mesos després de trencar-se, recordem, el tendó rotulià del genoll. El porter alemany encara, per tant, la recta final del seu procés de recuperació, i veurem si pot disputar algun partit oficial aquesta mateixa temporada amb el Barça. Poden tornar a jugar demà ja Rafinha, que s'ha perdut els últims partits, després de jugar amb la seva selecció al Brasil. També estarà disponible Cubarsí, que ja va jugar alguns minuts a Girona, contra la Girona, volíem dir, a Montjuïc. i a veurem si també torna Christensen, també acabant el seu procés de recuperació després d'encadenar diverses lesions i que encara no ha debutat aquesta temporada a les ordres de Flick. Qui sí que hi serà, si no passa res, és Pedri, un dels jugadors més destacats de l'equip blaugrana en els últims mesos. En una entrevista a TV3, el migcampista canari assegurava que en part li agrada haver callat boques dels més crítics amb el seu rendiment aquesta temporada i també explicava que no pensava en guanyar la pilota d'or.
Es una cosa que veo muy lejos, creo que son jugadores normalmente los que lo ganan, excepto este año que lo ganó Rodri, son jugadores que hacen muchos números y ganan muchos títulos y bueno, yo prefiero que por ejemplo lo gane Rafinha o Lamine, que bueno, que se lo merecen como los que más, son los que marcan la diferencia y yo mientras el equipo gane títulos estoy contento.
Pedri, una de les peces claus d'aquest Barça de Flick, que demà es juga a poder seguir optant a tots els títols. Amb aquesta tornada de les semifinals de la Copa del Rei al Metropolitano, avui es decideix l'altra semifinal, que enfronta el Real Madrid i la Real Societat al Bernabéu, amb un gol d'avantatge per al conjunt blanc. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, parlava d'aquesta possibilitat d'arribar a la final.
Estamos bien, creo que la plantilla está animada, motivada, en buena forma. Ha recuperado los últimos que han vuelto del parón, de Sudamérica, y tenemos ya la ilusión, la oportunidad de jugar a una otra final que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años y queremos repetir.
I en aquest mateix sentit s'expressava també l'entrenador del conjunt donostiarra, Imanol Alguacil, convençut que el seu equip pot guanyar al Bernabéu i per tant ser a la final de Sevilla del 26 d'abril.
El Real Madrid es el favorito para ganar la Liga, es el favorito para ganar la Copa del Rey, es el favorito para ganar la Champions y es favorito para ganar el Mundial de Clubes. Pero sí, y aunque vayamos con un 1-0 en contra, en estos momentos todos los jugadores y yo lo que estamos pensando es en ganar el partido mañana y estar nosotros en esa final, siendo conscientes que es un estadio complejo contra un grandísimo equipo, con un grandísimo entrenador, máximo respeto, pero también máxima ilusión. Estamos a un partido de la final. Ahora mismo, tanto los jugadores como yo, estamos convencidos que esa final la vamos a jugar nosotros.
Aquesta nit a 21:45, aquest Madrid-Real Societat. Demà a la mateixa hora jugarà la tornada de l'altra semifinal. També a la capital espanyola entre Atlètic de Madrid i Barça. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar una mica més de calma després del cap de setmana l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra, la segona i tercera federació masculines. A la segona federació, l'Olot s'aferra a la categoria després d'una importantíssima victòria diumenge a casa per la mínima contra l'Elx Il·licità, que el deixa a 2 punts de la permanència i en la plaça de play-out, a 6 ja del descens directe. Olot FM, Natàlia Moreno.
La Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació un any més. Els olotins han sumat 7 punts dels últims 9 contra l'Atlètic Balears i les dues victòries contra l'Alzira i l'Elx Il·licità, que els han permès distanciar-se del descens directe i seguir en posicions de play-out. A més, els 37 punts que porten els de Roger Vidal els situen 13a posició, però amb un avantatge, i és que ara mateix és el millor 13è dels 5 grups i, per tant, si la Lliga acabés ara mateix, no hauria de jugar al play-out i aconseguiria la permanència directament. Si és veritat que la situació és bona per l'Olot, encara queden moltes jornades per acabar la temporada. El pròxim partit de l'Olot el podríem definir com un partit trampa contra un equip, el Mallorca B, que ja ha descendit a tercera federació i que a partir d'ara jugarà el que queda de Lliga sense cap tipus de pressió. L'entrenador de l'Olot és Roger Vidal.
Molt, molt importants, perquè bueno, la gent fa matemàtiques i a vegades no, projectes d'aquell camp farem 3 punts, aquell... avui s'havien de fer. Avui a casa s'havien de fer, a més a casa ens ha costat durant diferents moments de la temporada i avui l'equip ha estat molt i molt bé, agafa confiança i estem valents.
Tal com era de preveure a principis de temporada, la lluita pel descens és ferotge i és que amb 2 victòries consecutives l'Olot no ha pogut sortir del descens perquè l'Andratx, que és el rival que ara mateix marca la salvació, acumula 5 victòries consecutives que han provocat que des del 8è classificat al 13è, que és l'Olot, només hi hagi 5 punts de diferència. L'Olot li queden 5 partits, 3 a fora contra 2 equips ja descendits, com el filial mallorquinista i el Badalona Futur, i un contra un rival que també pot ser-ho en les pròximes setmanes, com la Penya Deportiva. Els 2 partits a casa seran totalment diferents contra 2 equips que s'ho juguen tot. Després de visitar el camp del Mallorca B, rebran el líder, l'Europa, i també rebran el Terrassa, que es pot jugar la vida amb el descens. Veurem què acabarà passant, però ara ja s'apropen les jornades importants i l'Olot està fent un gran final de temporada que l'ha portat a situar-se una posició sobre el descens directe, però 6 punts de diferència.
Gràcies, Natàlia. En canvi, continua amb la dinàmica del Manresa, en aquest cas a la Tercera Federació, que acumula ja 9 partits sense guanyar i s'allunya encara més de les places de play-off, que ara té a 2 punts després de perdre contra el Badalona, que el supera, de fet, a la classificació després de la victòria en el duel directe. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els badalonins els avancen a la classificació, deixant-los en 8a posició. Els homes de Miquel Azparren van veure com el Badalona aprofitava dues de les poques ocasions que van generar a la primera part per situar un 2-0 en marcador abans del descans. Tot i dur el domini del partit, l'equip manresà es va quedar a mig camí. Només Moja va poder anotar després d'una espectacular llançament de falta. Miquel Azparren, entrenador del Centre d'Esports Manresa, es mostrava crític amb el rendiment dels seus jugadors.
Que la dinàmica puede ser que no esté de nuestro lado no tiene que ser una excusa para no ser muy, muy conscientes de que podemos hacer más en los partidos, y si no te centras en lo que está en tus manos, creo que podíamos haber hecho mucho mejor la primera parte. Creo que se pueden adelantar o no, pero no ponerse un 2-0 con las sensaciones que estábamos transmitiendo. Y en la segunda, a ratos mejor, pero a ratos solo con intención, les hemos metido en su campo, ellos les han entrado las dudas y yo creo que no lo hemos podido aprovechar.
Ara el Manresa és a 2 punts de la zona de play-off, que marquen Peralada i Tona, però la Grama i el mateix Badalona se situen per davant a la classificació amb un punt més que els vegencs i deixen les últimes 6 jornades amb tot per decidir.
Gràcies, Jordi. El conjunt badaloní queda a un sol punt del Tona i el Peralada, en aquest cas el Badalona, que equips que marquen el play-off, en aquesta lluita amb 5 equips implicats, en principi, per a 2 places. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Bon dia. El Badalona continua fent números de cara a les opcions de classificar-se entre els 5 primers i poder disputar els play-off d'ascens. Les dues victòries consecutives davant el Vilassar i el Manresa han situat el conjunt de Jordi López en una posició privilegiada per dependre de si mateix per mirar d'assolir com a mínim el quart lloc. Els badronins apuraran bona part d'aquestes possibilitats en els dos duels que arribaran a les pròximes jornades. El primer al camp del Prat, cué de la categoria, i amb molt poques opcions per salvar-se, però que la victòria al camp del Tona l'ha fet revifar, i posteriorment l'enfrontament a l'estadi municipal en el derbi comarcal contra la Fundació Grama, un rival directe dels escapulats dins la lluita per classificar-se pels play-off d'ascens. Sí, com sigui, les opcions del Badalona passen per mostrar la seva millor versió, com la de la primera part d'aquest passat diumenge contra el Manresa, que va meravellar els espectadors del municipal, però que en canvi en el segon període va ser totalment al contrari, generant més dubtes, tot i que al final el més important, els 3 punts es van quedar a casa. Recuperar jugadors importants com el davanter uruguaià Germán Fasani, el migcampista Ot Serrano, que estan lesionats, o poder treure la millor versió d'Álvaro Vázquez, també seran aspectes importants d'aquí a final de Lliga.
Gràcies, Ramon, i tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat és el de Peque Polo, que tancava la golejada del Sabadell contra el Mallorca B, la segona federació masculina, amb el 45% dels vots. Ha superat les dianes de Jan Jou del Prat, de la tercera federació masculina, de Moja Zarfani, del Manresa, també d'aquesta tercera federació, en aquest partit justament entre Badalona i Manresa, de falta, i també el de Carlos Schekerman, de la Rapitenca de la Lliga Elite. Ja sabeu que podeu recuperar els gols candidats i votar cada dilluns a la nostra enquesta al que us sembli millor al compte dix@esportsenxarxa. I en bàsquet, un apunt de la segona FEP. El Club Bàsquet Prat continua a la part alta i amb bona dinàmica, amb 3 victòries consecutives en la lluita per disputar els play-offs. El Prat Ràdio, Laura Prilló.
El Club Bàsquet Prat ha aconseguit superar un altre rival directe, el Bàsquet Llíria, i assolir la tercera victòria consecutiva en un partit accidentat que va durar gairebé 40 minuts més degut a problemes amb el marcador. Tot plegat sense Pau Carreño, que es va lesionar la darrera jornada, i amb Suero per primer cop, que per fi va debutar amb els Pota Blava. Tot i uns primers compassos igualats entre ambdós conjunts, els de Josep Maria Raventós van demostrar més definició, on van tornar a destacar Costa i Smallwood, i es va poder veure la millor versió del Prat, que va endur-se finalment la victòria. Ara mateix els Pota Blava es troben a una victòria del tercer classificat, el mateix Bàsquet Llíria. Malgrat assolir el play-off matemàtic en el darrer partit, al CB Prat li resten 3 jornades de la fase regular, que continuarà lluitant per consolidar el seu joc. Escoltem el seu entrenador, Josep Maria Raventós.
Nosaltres hem d'acabar la Lliga, evidentment, amb calma i mica en mica consolidant el nostre joc, com les últimes setmanes, millorant tots els partits per afrontar els play-off en la millor disposició possible.
Els resultats d'aquesta 23a jornada deixen un triple empat a 14 victòries amb Palma i l'Horta Godella, que col·loca el Prat 6è, però depenent de si mateix, per ser quart.
En hoquei patins, ahir Igualada va celebrar el títol de la Eurocup masculina, el segon consecutiu per al club igualadí, que consolida el projecte en l'àmbit continental. La plantilla i el cos tècnic del conjunt arlequinat va oferir el trofeu a l'afició, que va omplir la plaça de l'Ajuntament amb parlaments al balcó del consistori, després d'haver-hi arribat en bus des del pavelló de les Comas, on diumenge van guanyar aquesta final contra el Tomar portuguès. En els parlaments, el president Manel Burón va parlar d'aquesta consolidació del club a l'elit de l'hoquei patins i de les claus per aconseguir-la.
Base... i base. Amb un tant percent molt elevat l'any passat i enguany, amb la base, Igualada torna a regnar a Europa. I esperem que ens ho creguem, com ens ho hem cregut aquest any quan molts no donaven ni un cèntim de ferralla, que ho puguem continuar fent, aconseguint i guanyar molts més títols.
I també podem escoltar amb la veu més castigada el capità d'aquest Igualada, Roger Bars.
Els meus pares, els meus germans i també sobretot el Bru, el meu nebot, que és el primer títol que ha vist aixecar. Espero que en siguin molt més i els pugui viure. Els meus companys són impressionants. El treball que hem fet aquest any muntant un equip nou, fent equip, doncs al final s'aconsegueixen aquestes coses tan xules i amb ells és molt més fàcil. I són la meva segona família. També agrair a l'estaf, al club, per donar-me la confiança de portar el braçalet d'aquest equip, d'aquest club, que me l'estimo moltíssim. És el club de la meva vida i espero seguir aquí molts anys.
El Roger Bars, que tenia té ofertes, de fet, d'altres equips. Veurem si, com deia, com ell mateix es queda molts anys a l'Igualada. L'Igualada que torna avui mateix als entrenaments, perquè en dos dies, dijous, recupera un partit pendent d'aquesta jornada, d'aquest cap de setmana passat, a la pista del Calafell, un enfrontament directe a la lluita per la quarta plaça que ara ocupa el Noia. També dijous jugarà el Pons Lleida, semifinalista d'aquesta Eurocup, finalista de la Copa del Rei, i que es troba empatat a punts amb l'Igualada a la classificació de l'hoquei Lliga. Els lleidatans visiten la pista del Vilafranca, que és el penúltim classificat. I en futbol sala, avui arrenca la jornada intersemanal, la 24a a la primera divisió masculina. Ho fa amb els partits dels dos catalans. Obrirà la jornada el Barça, que rep el Palau a partir de 8:45 el Tudelano Rivera Navarra. Els blaugranes són segons, a 2 punts de líder, el Peñíscola, que també juga avui a la mateixa hora, a 8:45, en aquest cas a casa, contra un altre dels equips de la part alta, el Palma. Escoltem en la prèvia d'aquest Barça-Tudelano, el tanca del Barça, Antonio Pérez.
Tienen jugadores con muchísima calidad, tienen pivot dominante también. Bueno, es un equipo muy completo que puede hacer daño en muchas vertientes, pero bueno, tenemos que salir a ganar. Sabemos que somos el Barça, que tenemos que demostrar que somos el mejor equipo, que tenemos que intentar saltar ese primer puesto. Y bueno, la mayor clave es que seamos nosotros mismos, que salgamos desde el principio a por todas, a conseguir los 3 puntos, a dar un buen espectáculo en el Palau, que la gente se siga animando y bueno, que ojalá pues que venga todo el mundo que pueda y que nos anime, que lo necesitamos.
Avui a 8:45 del vespre aquest Barça-Ribera Navarra, també a 8:45 a jugar el Peñíscola Palma, i mitja hora més tard a 9:00 l'Indústria Santa Coloma a jugar fora de casa, en aquest cas a la pista del Noia Gallec, equip de la part baixa que es troba en zona de descens. Els colomencs són 8ens en places de play-off i afronten el partit amb l'objectiu de millorar en la signatura pendent d'aquesta molt bona temporada als partits de fora de casa. Escoltem el jugador d'Indústries, Marc Turrà.
Al final, com que estem jugant, tenim tants bons resultats a casa, al final t'has posat a copa, estàs en posicions de play-off, no és una cosa que preocupi, òbviament, si et pares a pensar, dius, ostres, no havia aconseguit cap victòria fora, doncs és estrany, no? Perquè al final també a casa hem guanyat a partits i equips de la part de dalt. Llavors, bueno, és el que toca, la nostra assignatura pendent i això que anem. Com a la primera volta tens la Copa i a la segona volta sempre tens objectius. Llavors, ostres, la temporada que estem fent, tot el que està passant, dura, partits entre setmana, ostres, que estiguem allà amb tots els equips que hi ha, crec que té un mèrit brutal. Llavors, cada cop queda menys i sobretot perquè encara depens de tu, que és el més important.
L'Indústria, que és 8è, recordem, amb 2 punts de marge sobre aquestes places de play-off. Avui a 9:00 començarà aquest Noia Indústria Santa Coloma, corresponent a la 24a jornada de la primera masculina de futbol sala. Abans, insistim, a 9:15, Barça-Ribera Navarra, al Palau Blaugrana. I I abans d'acabar amb waterpolo, nou repte molt important avui per al Zodiac Atlètic Barceloneta, que rep a la piscina de Sant Sebastià el vigent campió d'Europa i principal favorit per revalidar, de fet, el títol d'aquesta Champions masculina, el Ferencváros hongarès. De fet, el conjunt d'Hongria continua invicta, en ple de victòries aquesta temporada, i és l'únic equip que ha batut l'equip mariner aquest curs, en la primera volta d'aquesta fase a Hongria, per un clar 18-10. L'objectiu, per tant, és competir avui a casa per mesurar forces de cara a una possible lluita pel títol en aquesta lligueta, recordem, de quarts de final. En parlava una de les peces claus d'aquest Barceloneta, Alberto Munarriz.
Vamos a tener enfrente pues, al mejor equipo de la Champions. Lo demostraron el año pasado, que la ganaron. Y creo que al final este año siguen teniendo la mejor plantilla, son un equipazo. Pero bueno, tenemos muchas ganas, ¿no? del partido de mañana. Lo afrontamos con ilusión y como te digo, creo tenemos que intentar no cometer los errores que cometimos en Hungría y ver cómo avanza el partido.
Avui a les 8 del vespre, aquest Barceloneta-Ferencváros, de la quarta jornada d'aquesta fase lligueta de quarts de final de Champions, el conjunt barceloní, volíem dir que és segon amb dues victòries i una derrota del grup. Recordem que els dos primers passen a la Final Four, aquesta derrota a Hongria. També avui a les 8 s'enfronten el tercer i el quart classificats del grup, el segon italià, l'equip al qual va guanyar fa unes setmanes una victòria molt important a Itàlia, el Barceloneta, i l'Oradea romanès, que encara no ha guanyat cap partit. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Com sempre, fins llavors, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. El ball de... Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Si t'adores vindrà la nit la perla blava. Vindrà la son amb set cavalls. Vindran els somnis a abraçar-te. Vindrà el repòs, vindrà la calma. Si t'adorem jo, vindré amb tu per camins d'alba. Veurem el mar de set coralls. Veurem els boscos d'or i plata. Veurem el foc i la muntanya. Si t'adorms, ai, si t'adorms. Si t'adorms, ai, si t'adorms. Si t'adorms, ai, si t'adorms.
Bona tarda, avui és dimarts 1 d'abril i us parla la Sara B.